Continguts en xarxa.
Adaptar la novel·la avui en dia té uns canvis molt importants. No tens els mateixos entorns, les mateixes pressions, les mateixes circumstàncies que hi havia llavors. El tema dels aliens ha canviat completament. L'any 74 era molt valent i molt modern. Parlar d'aliens avui no, ho ha parlat tothom. I nosaltres no teníem pressupost per parlar d'aliens. En canvi, avui preocuparia més, preocupa més a la gent un canvi climàtic, el calentament global, tempestes solars, aquest tipus de coses, que no pas el tema extraterrestre. Per tant, ens movem cap aquí. A nivell polític, sí que jo crec que la falç, per exemple, té un paper molt important a la pel·lícula. I qui vulgui que la llegeixi. Si a mi no m'agrada, no sóc dels que m'agrada explicar la pel·lícula perquè jo he volgut dir això. Jo ja he fet la proposta. La meva proposta és aquesta. I aquí tens la pel·lícula. I la falç té un paper a la pel·lícula. I per mi té un paper doble, un paper local molt evident, però molt, i després un paper global també molt evident. Entre d'altres coses, la falç és l'eina de la revolució, de tota la vida, és l'eina del pagès.
Víctor Alexandre.
Hola, Jessica, sota dos hores.
Cinema a la xarxa, aquell espai radiofònic on ens mostres doncs, diferents angles del cinema.
Sí.
I avui amb una veu molt que reconeixem.
Sí, molt. Sí, aquesta veu que ara sentíem era la del periodista Carles Porta, entrevistat per VilaWeb, parlant del film Segon Origen, basat en la novel·la, el manuscrit del Segon Origen, de Manuel de Pedrolo, que inicialment doncs, volia adaptar per a la pantalla el director Vigues Luna, però que no va poder perquè bé, va morir mentre preparava el projecte. Li va venir la idea de rodar aquesta pel·lícula l'any 2009, però va emmalaltir de leucèmia i va morir el 2013 quan tenia 67 anys. Aleshores, a partir d'aquell moment se'n va fer càrrec en Carles Porta, ara és molt conegut per la sèrie Crims. Ell la va rodar el 2014 incorporant-hi l'actor Sergi López en el repartiment i el 2015 la pel·lícula ja va ser un fet, ja es va rodar. Si ara en parlem, si avui en parlem a Cinema a la Xarxa, és perquè dedicarem aquest programa d'avui a diferents obres de la narrativa catalana contemporània que han tingut una versió cinematogràfica. Uh-huh. El manuscrit del Segon Origen, naturalment, l'ha llegit tots els nens, l'havia de tenir perquè és el gran best-seller per excel·lència de la literatura catalana. És un llibre de lectura obligatòria a les escoles i del qual doncs, se'n va fer una versió televisiva de 7 episodis dirigida per Ricard Reguant l'any 1985, una sèrie emesa per TV3. Manuel de Pedrolo havia publicat la novel·la l'any 1974, però més enllà de la sèrie, cap director no s'havia interessat per dur-la a la pantalla, fins al punt que en Pedrolo, que va morir l'any 1990, no va poder veure la pel·lícula del 2015. Va veure la de la tele, la sèrie, però no va veure la del cinema. Sobta, oi, doncs que el cinema català hagi trigat 40 anys a interessar-se per una novel·la del país tan famosa. Una altra novel·la contemporània, que també ha tingut la seva adaptació al cinema, és Gràcies per la propina, de Ferran Torrent. Torrent, però, a diferència de Pedrolo, no va haver d'esperar doncs, 40 anys per veure la seva novel·la en imatges, perquè la va publicar el 1994 i Francesc Bellmunt la va portar al cinema el 1997. És una molt bona adaptació, molt ben interpretada i una de les millors pel·lícules de Francesc Bellmunt. Ara sentirem un fragment de Gràcies per la propina.
Benicorlí era un poble que duia 1.000 anys avorrint-se. Ha estat un poble molt valencià. Mai no hi passa res, aparentment. va rebre la república amb la mateixa indiferència amb què suportà la dictadura i amb no menys idealisme bucòlic amb què viu la democràcia. Este poble sempre m'ha semblat una illa que no permet ingerències. Soc Ferran Torres i em vaig masturbar per primera vegada quan tenia 9 anys. En si mateix el fet no és important, però el recorde perquè fou el dia abans de prendre la primera comunió. Objectivament, un dels dies més desgraciats de la meva vida.
Quin inici, quin muntatge sonor tan fantàstic.
Sí, 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 és molt il·lustratiu, perquè aquesta veu en off que al principi sentim doncs ens va introduint en la història que després es desenvoluparà. I aquesta veu que ara sentíem era doncs la veu que apareix al començament, just al començament de Gràcies per la propina, quan encara estem veient els títols de crèdit. Ferran Torrent és un escriptor que ha tingut força sort a les adaptacions de les seves obres a la pantalla, a diferència de Pedrolo, que no ha tingut gaire sort. En primer lloc, perquè a Ferran Torrent n'hi han adaptat més d'una de novel·la, com ara Un negre amb un saxo, dirigida per Francesc Bellmunt, o L'illa de l'holandès, dirigida per Siegfried Montleon. I en segon lloc, perquè la qualitat de les pel·lícules que li han adaptat ha estat força notable. És una llàstima que, la veritat és que és una llàstima que el cinema català no conrei més el terreny que li aporta la literatura del seu país, perquè hi ha un material boníssim per treballar. Ja sabem que és una cosa de pressupost, però és que hi ha molt de material.
Víctor, al proper capítol podries fer una llista de propostes.
No, és que sí, n'hi ha moltes, perquè, clar, a veure, el cinema català no és una indústria, és una cosa que va amb una sabata i una espardenya i amb més bona voluntat que diners. I, per tant, no es pot fer tot el que es podria fer, però potser en lloc d'emmirallar-nos amb el cinema nord-americà, que és una indústria potent, amb el cinema francès, que ho treballa més, això. Clar, Catalunya no és França, tampoc. Però vaja, estaria bé que els directors i productors paressin atenció a la literatura perquè hi ha un material molt interessant per rodar. De vegades, fins i tot, s'aconsegueix algun èxit a Catalunya, com va ser, per exemple, el cas de Pa Negre, de Emili Teixidor. Va ser adaptada per Agustí Villaronga l'any 2010 i va tenir molt d'èxit. I va ser precisament Villaronga qui va agafar un altre llibre català per fer el mateix l'any 2017. Aquesta vegada va agafar la novel·la Incerta glòria, de Joan Sales, novel·la gens fàcil d'adaptar, per cert, i va tornar a triomfar. En Pa Negre, Villaronga va aconseguir 13 premis Gaudí, de 15 nominacions, i amb Incerta glòria va tenir 16 nominacions i va ser premiada amb 8 apartats. Ara escoltarem el propi Agustí Villaronga parlant d'Incerta glòria i comparant-la amb Pa Negre.
Molt diferents, perquè Pa Negre era una història, diguéssim, vista des del punt de vista d'un nen, que és una manera de mirar les coses, i la manera de narrar, intentes narrar-ho des d'aquest punt de vista, com a director, diguéssim. Ara, en aquesta pel·lícula són quatre personatges, són quatre punts de vista diferents, són quatre punts de vista diferents, que s'entremesclen uns amb els altres, en la qual es dona una visió més polièdrica, menys amb una sola línia, i crec que, a més, té unes virtuts, jo crec que té unes virtuts que no tenia Pa Negre, té més virtuts que Pa Negre, per dir-ho d'alguna manera, perquè afronta algunes coses d'una manera menys simplista. M'entens? Els personatges mateixos, el Soleràs, que és un... parlo d'un dels personatges, algú que sigui tan lúcid i tan sensible al mateix temps, això dona una quantitat de joc. La Carla és una persona molt complexa, també. I Pa Negre no tenien tanta complexitat, els personatges. Els entenies molt a la primera.
Sembla que ell, la seva preferida, és Incerta.
Sí. Bé, per un director, igual que per un escriptor, totes les teves obres són filles, no? I te'ls estimes tots, però potser l'última sempre és la que...
La més propera, la que sí, has treballat.
Sí, l'altra ja tens més en el temps. Podria ser per això, perquè Incerta glòria la tenia més recent i sembla que l'estimi més, però vaja, jo crec que... No. Bé, això és subjectiu, no sabem quines són les referències de Villaronga, però sí, podria ser. Ell mateix, el mateix Agustí Villaronga, explicava aquí que Incerta glòria és una pel·lícula d'una gran complexitat perquè la novel·la també ho és. Sí, és veritat, és una novel·la molt complexa. Aquestes explicacions ell les va donar en una entrevista a 8TV I Núria Prims, que havia deixat el cinema força desenganyada d'arribar mai a fer un bon paper o de tenir gaire feina, doncs va ser premiada amb el Gaudí a la millor actriu, perquè és el gran personatge de la pel·lícula. Un altre escriptor que també ha tingut sort a les adaptacions cinematogràfiques és Lluís Anton Baulenas. Si Ferran Torrent ha interessat el director Francesc Bellmunt, en Baulenas ha interessat Ventura Pons, que li ha adaptat Anita no perd el tren, la novel·la en realitat es diu La vostra Anita, li ha adaptat també Amor idiota i li ha adaptat A la deriva, la novel·la es diu Àrea de servei. Però serà amb Quim Monzó, que tancarem aquest cinema a la xarxa d'avui, que hem dedicat a la narrativa catalana contemporània portada al cinema, amb la versió cinematogràfica que precisament va fer Ventura Pons l'any 94, de llibre de contes El perquè de tot plegat. La pel·lícula aplegava diferents històries protagonitzades per diferents actors, com Lluís Omar, Pere Ponce, Mercè Pons, Jordi Buixaderas, Àlex Casanovas, Pepa López, Mercè Ànega, Vicenta Endongo o Anna Lizaran. I Anna Lizaran interpretava un personatge terrible, una dona que es deleix per trobar un home que la maltracti, que la pegui, que la humiliï en públic i que no li digui que l'estima. Això ja li dirà ella. L'episodi es diu Submissió i val a dir que Anna Lizaran era una grandíssima actriu i està magistral en el paper. Se'l va treballar molt, molt, molt. Nosaltres l'escoltarem primer a ella i tot seguit, tancant, escoltarem la música que Carles Casas va compondre per a la banda sonora d'aquest film, El perquè de tot plegat.
Moltes gràcies, Víctor, i ens quedem amb l'Anna Lizaran.
A reveure.
Això sí, ha de ser un home intel·ligent, que tingui èxit i amb una vida pròpia, intensa. Que no estigui pendent de mi, que viatgi. I que no cal que sigui gaire d'amagat, tingui altres dones a més de mi. A mi no em fa res, perquè ell sabrà que sempre, només que em faci un xiulet, jo seré als seus peus, pel que vulgui manar. Perquè vull que em mani. Vull un home que em faci anar dreta, que em domini, que quan li vingui de gust em grapegi davant de tothom sense miraments. I que, si per aquelles coses de la vida jo tinc cap excés de pudor, em clavi una bufetada sense aturar-se a pensar si hi ha o no gent que ens mira. Vull que em pegui també a casa. En part perquè m'agrada. Disfruto com una boja quan em peguen. I en part perquè estic convençuda que amb tota aquesta oferta ell no se'n podrà estar mai. De mi.